Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín des matí de Formentera.
Mireu quina proposta que us farem ara. Si sou a Barcelona, l'11 o a Vic, el 12 d'abril, teniu una cita amb el teatre, la música i la història. Teniu una cita amb Miasma, una proposta desenvolupada a Formentera i que compta amb la direcció i la interpretació de Miquel Costa. La proposta es podria definir com un concert teatralitzat amb peces d'autors que moriren afectats per la pesta negra que colpí la ciutat de Milà l'any 1630. Una peça que ens ofereix música i diversos testimonis i protagonistes d'aquell episodi que apareixen en escena per explicar-nos la seva història. Teníem amb nosaltres en Miquel Costa. Hola, Miquel, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo, content de veure't una altra vegada.
En aquest cas, en Miquel, que s'ha incrustat, diguem-ne, en l'elenc de creadors de Sol Negre, sí, per fer aquest Miasma, que és com es diu aquest concert teatralitzat. Tu, diguem-ne, fas de director i d'actor?
No, jo no l'he dirigit, l'he dirigit en Ferran. Sí. En Ferran és qui ha dirigit, diguem, tot el projecte, tant la part musical com tot el que és la vessant que jo he aportat, que és la dramaturgia i l'actuació. Jo he fet el que és el text històric i he fet els personatges que hi surten entre peça i peça musical. Bàsicament és un concert, però entre peça i peça musical surten uns personatges que els interpret jo.
I en aquest cas, diguem-ne que, bueno, els interpretes tu i, a més, diguem-ne que li has posat tu el to, vull dir,
sí, sí,
podríem dir que t'has encarregat de dirigir la part dramatúrgica de
sí,
la peça,
sí, sí,
no?
Sí, sí, aquesta part, sí.
També compta, doncs, Miasma amb Cristina Altamira al violí, Antoni Llufriu al baixó, Maria Cuanet a l'edició de vídeo i Ferran Pisa a la tiorba. El tenim amb nosaltres. Ferran Pisa, molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
A veure, Ferran, explica'm-vos una mica, perquè tenim entès que heu fet una de fet, profunda investigació sobre com es va viure aquell episodi de la pesta a Milà l'any 1630. Una mica aquella pandèmia del segle XVII. Explica'm-vos com es vivia en aquell Milà colpejat per la pesta.
Bé, a veure, Milà era una ciutat molt pròspera, del nord d'Itàlia, i allà on, com a conseqüència d'aquesta prosperitat, hi havia molta activitat cultural, i aleshores el que passava quan se coneixia que hi havia un brot de pesta, el que feien era, bé, primerament tardaven molt a reconèixer-ho les autoritats perquè ja sabien lo molt que això complicaria sa vida. I aleshores, quan ja no quedava més remei que assumir-ho i fer-ho públic, aleshores aïllaven aquelles ciutats de les altres perquè no se propagués a altres ciutats, precisament.
En sona, tot això que dius, Ferran?
Sí, 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 però vaja, hem de tenir en compte que parlam d'uns fets que succeïen en un temps en què hi havia un desconeixement mèdic molt gros sobre totes aquestes qüestions i una restricció més severa que les d'ara.
Sí. De fet, tenim entès que Milà passà de 130.000 habitants a 65.000 habitants en només dos anys, entre aquell 1629
sí,
sí, i 1631.
Sí.
La meitat, eh? La meitat van
sí, sí,
perdre la vida.
Sí, sabeu que és una malaltia... bé, encara existeix aquest bacteri, però vaja, ara afecta llocs molt localitzats, ja no s'estén com s'estenia abans. Sí, sí, era brutal l'efecte que tenia, sí, ja ho crec. A més, a mi una de les coses que més m'ha cridat l'atenció treballant això és que durant segles Europa ha viscut amb molta por en aquesta malaltia, perquè a cada ciutat hi havia un focus d'aquests cada 60 o 70 anys. Això passava a Barcelona, passava a Palma, les pitioses no en tenen constància, però és probable que també arribés, i era una cosa recurrent. I quan a la teva ciutat no hi havia un focus, tu sabies de dues ciutats veïnes que sí que en tenien. I, per tant, viure amb aquesta amenaça devia ser molt asfixiant i molt dur, ja ho crec.
A veure si podem escoltar un fragment del vídeo promocional de Miasma, en què escoltarem la interpretació de Miquel Costa.
Què ha de fer aquest cardenal? Ha de permetre profanar el taüt de Sant Carles? Exposar-lo durant 8 dies a l'altar major i passejar-lo per tota la ciutat? Si realment existeixen els untadori, que unten amb verí pestilent tota la ciutat, no els estarem donant una magnífica oportunitat per untar-ho tot mentre estem celebrant la processó?
Això que les teories de la conspiració del segle XVII, no?
Sí, sí, sí. N'hi havia moltes. Bé, com ja ha explicat en Ferran, la situació que es donava amb tan poca informació mèdica i científica ho feia tot molt complicat, no? Molt més cara. Però sí que hi havia, el mateix, hi havia les mateixes expressions de desconfiança cap a les autoritats, tant civils com religioses, i hi havia un desconeixement molt gros. Per tant, també es desenvolupaven teories com aquesta dels untadors, no, d'aquests malvats untadors que untaven verí pestilent, no, per les portes i per les cases. En tot cas, això és una teoria antiga que ja s'havia fet servir per culpar alguns col·lectius, no, sobretot en els jueus
que varen, no?
Sí. Aquesta és una altra cosa, no? També es culpaven els col·lectius, es culpava tot allò que molestava o que d'alguna forma els estrangers, no? Tots aquells, els francesos, els espanyols, no? I per tant, també hi havia aquestes conspiracions com tenim ara, i no eren gaire menys creïbles que les d'ara.
Ferran, tu t'has encarregat del tema de direcció musical, has triat 3 compositors, Giovanni Paolo Cimma, Giovanni Battista Fontana i Dario Castello, precisament 3 compositors que van perdre la vida amb aquella epidèmia de pesta a Milà l'any 1630.
Sí, efectivament, sí. És una cosa que els músics que treballem amb aquest repertori del barroc primerenc, principis del segle XVII, sabem, no?, que molts compositors d'aquesta primera generació d'autors barrocs varen morir en aquests incidents de pesta, ja sigui Milà o altres regions. I va ser tan letal aquesta malaltia que va afectar molt el negoci editorial musical i segurament també literari en general i en molts aspectes. És a dir, va fer tant de mal en el perfil de població que després no teníem música per editar, m'explic? I varen haver de recórrer a les obres dels autors que ja estaven morts.
O sigui, no hi havia joves compositors, diguem-ne, perquè havien mort a la pesta.
Exacte. Simplificant-ho molt seria això. Segurament també passava amb altres feines o amb altres... És com si ara mos imaginem, si desaparegués la meitat de la població, doncs, per ventura, tindríem problemes per trobar poetes o per trobar directors de cine o per poder trobar... M'explic?
Sí, clar.
Tot això quedava molt afectat. I això, d'alguna manera, és el que mos ha animat a fer un concert que, a més, expliqui tota una situació, tot un context i veure la relació d'alguns fets socials amb la producció artística. Això és el que més mos ha interessat en aquest projecte.
D'on has tret els textos, Miquel, que tu interpretes en aquest Miasma?
Bé, bàsicament el que he fet des del principi, ara ja fa gairebé mig any, quan en Ferran em va proposar aquesta tasca de fer un text parlant de la pesta de Milà 1630 i de fer uns personatges que hi aparegueren, des del principi el que he fet és investigar. En Ferran em va passar alguns reculls que havia fet ell, algunes coses que ha escrit també me les ha passat, i realment hi ha moltíssimes coses, sobretot sobre els brots de pesta del 76, de 1576 i de 1630, que és aquest que ens ocupa. Hi ha moltíssims materials i diferents autors s'hi han referit històricament, està prou ben documentat. Per tant, no ha sigut massa complicat trobar material, de fet n'he trobat molt, i amb tot el que m'havia enviat en Ferran i tot el que he anat trobant i alguna cosa que hem d'inventar sempre perquè no siga realitat completa, he fet aquest text, tant el text narratiu que explica històricament els fets, com aquests 3 personatges que interpret.
I Ferran, pel que fa a l'apartat musical, explica'm com interpreteu aquestes peces del segle XVII. Són instruments d'època? Quins instruments són?
Sí, Nosaltres som tres músics, una violinista, un baixonista, que toca el baixó, i jo mateix, que faig, faig acompanyament en la tiorba. Aleshores, diguem que hi ha dos rols entre els instruments. Hi ha els instruments que tenen paper solista i hi ha els instruments que tenen la part d'acompanyant. Jo, en la tiorba, que per qui ho desconegui, vendria a ser una espècie de llaüt o de guitarra molt gran,
sí,
que sona molt en el registre greu, i això fa que pugui suportar molt bé els instruments des de baix, i de... ja faig la part de l'acompanyament, i els altres dos instruments fan, aguanten el discurs melòdic, diguem. I les composicions, la música de principi del segle XVII, se caracteritza per ser una música molt expressiva, molt, i que va molt, i molt contrastada, que és el que passa en l'estètica del barroc en general. És a dir, pot començar amb molta vitalitat i molta alegria, i després, de cop, sobtadament, canvia un ensopiment dràstic. I va alternant aquests diferents ànims, sí, durant la peça.
Però això també és molt pandèmic, eh? Aquests canvis repentins d'estat d'opinió i d'humor.
Sí, ja ho crec.
Mira, espera, que em sembla que en Genís ens ha aconseguit una tiorba, a veure si la podem escoltar i fer-nos una idea de... A més, veig que és d'unes dimensions catedralícies, aquest instrument, eh?
Sí.
És això?
Sí, això ho és, sí. Efectivament.
El violí, òbviament, ja sabem el que és. I el baixó, què és, Ferran?
Vendria a ser la versió antiga de l'instrument que avui anomenem fagot. El fagot és un instrument de vent fusta, que té doble llengueta, i és un instrument que sona molt greu i té un timbre com a d'ànec. Quac, quac.
Sí.
Disculpeu-me, baixonistes i fagotistes d'arreu del món, que ara vos ho sentís ridiculitzats.
Has fet molt bé d'ànec, Ferran. No sí, coneixia aquesta faceta teva.
I sí, és això, és un instrument també greu i que va, que timbricament combina amb el violí. Una cosa que vàrem pensar també és posar, ja que en Miquel s'encarrega d'encarnar tres personatges molt diferents, a més d'un narrador, i de mirar que els instruments que nosaltres posem en escena també siguin tres personatges molt diferents, que tinguin característiques físiques i tímbriques molt diferents. I aleshores ens va quedar aquesta tria. El violí... És un violí, però hagués pogut ser una flauta, hagués pogut ser una corneta, qualsevol instrument agut. Hem triat un baixó, tot i que per bé que hauria pogut ser un violoncel, una viola de gamba, pot ser qualsevol instrument, però vaja, hem fet aquesta tria.
Potser, Pepo, la gent se'n recorda d'en Ferran i de la tiorba, perquè fa un... no sé si era fa un any i mig o dos... cap als principis de la pandèmia, va venir a fer un concert a la casa del poble de Tiorba, precisament, sí. I ens va fer un recital i ens va explicar sobre aquest instrument. No hi havia gaire gent, no record quant de temps fa, si era abans o era després de la pandèmia, no, Ferran?
Bé, era durant, sí, era durant.
Sí. El vam tenir que, va ser, al principi el vam tenir que posposar per mort del confinament, crec, i llavors el vas fer més tard.
Exacte, sí. Sí, tinc molt bon record d'aquesta experiència, de la reacció, de l'interès que mostrava el públic en aquell concert, que jo no record que hi hagués tan poca gent.
Ah, no?
Jo el record quasi ple.
Pot ser, sí.
Però vaja...
No sé per què ho he dit, en això de poca gent.
Bé, no ho sé, però en qualsevol cas... bé, el vaig disfrutar molt i va ser precisament per aquesta experiència que jo... Va ser amb aquest convit de la casa del poble, que després vaig conèixer en Miquel, vaig conèixer Espai F, la feinada que fan, i així va ser com em vaig interessar per tota aquesta activitat cultural que feia de Formentera, i vaig pensar que podrien col·laborar i jo, d'alguna manera, dit egoístament, poder-me servir d'aquest talent i d'aquesta activitat tan bona que feia per Formentera.
Bé, gràcies, Ferran. Una activitat que en tot cas fèiem que ja no feines el 31 de desembre,
sí,
però que sí, que jo només per haver-te conegut a tu ja estic content de tot el que fèrem aquells anys.
Què te fareix?
Miquel, t'hem vist els últims anys fent propostes teatrals molt, diguem-ne, agosarades, modernes, no sé si ens fiquem ja en el terreny de l'avantguàrdia, no? Amb Perdius, etcètera, Cap de Tortuga, etc. I ara et veiem mirar cap al segle XVII, no?
Sí, va ser una proposta que em van fer i que vaig dir que sí immediatament, sense, abans de llegir res ja havia dit que sí, no? I llavors vaig descobrir tot el que era. Però, en tot cas, és una mescla que no havia fet mai. Jo de música no en tinc ni idea, però ni idea, molt menys que tu, inclús.
Que ja és.
I em va, però em va agradar molt, em va resultar molt atractiva, primer, aquesta cosa històrica de sa pesta, no? I d'un episodi que després vaig veure que era tan similar en tantes coses. Mm. Però això, no? Parlar de sa pesta. Després tenir que investigar per a realitzar tres personatges i imbricar-ho dins una proposta musical i de música litúrgica, no? Mm-hmm. I per tant em va resultar molt atractiu. I també, que sembla que un ho diga per dir, però és veritat que estic molt content de que en Ferran m'hagués fet aquesta proposta i de quan va venir i vaig descobrir aquella tia Orba i aquella persona que tenia tants coneixements i que parlava d'aquella forma i que tocava d'aquella forma. Perquè al final, els que ens dedicam a fer aquest tipus de propostes culturals i artístiques, el que volem, subjectiu, és conèixer altres gens per col·laborar en projectes, perquè al final, si no, si sempre fas el mateix i si sempre et quedes en una illa com Formentera, al final tot es fa molt petit. I d'aquesta forma, la possibilitat que em dona en Ferran i que m'ha dat altres persones és poder seguir desenvolupant la meva creativitat i, per tant, la meva felicitat, créixer al final. No? Mm. I per això és tan important. I a vegades no en parlem massa d'això, no? Però és molt important.
Ferran, Barcelona i Vic, on feu la representació d'aquest concert musicat i una mica per què? I si algun dia pensareu en venir cap a les Illes Balears, concretament a la nostra.
Sí. A veure, presentarem aquest concert al Centre Cívic Urgell, que és un dels centres de Barcelona, amb una programació musical més sòlida i de més trajectòria. Tenen un auditori fantàstic i estem contents de poder-ho presentar allà. Després ho presentarem en el Festival de Música Religiosa de Vic, que va, jo ho considero com una fita molt important per Sol Negre, que és el nostre conjunt. Poder participar en aquest festival és una gran fita per nosaltres i n'estem molt contents. I això serà dia 12. I després d'aquesta estrena el presentarem a altres bandes. Ara mateix estem, diguem, en la fase de comunicacions i de negociacions,
sí.
Però vaja, sí, estem parlant amb gent per Espanya, pels països catalans i, evidentment, també passarem per Pitius, és clar que sí.
Molt bé. Ah, i escolteu una cosa, el tema aquest del vídeo promocional de l'espectacle, en què veiem doncs, en Miquel Costa recitant, hem sentit un fragment. On està rodat? Com ha anat això?
Està rodat a Palma, no? Els carrers de Palma.
Sí. Sí, va ser una aventura, va ser molt divertit. Mm. Ens vàrem reunir tot plegats a Palma per fer aquest enregistrament, també l'enregistrament del material promocional estrictament musical. I sí, no, el nostre objectiu era, en el cas que hem dit de Palma, que és bastant gros i és bastant ric, volíem mirar de reproduir-hi la ciutat de Milà. Amb dues ciutats tenen una història molt interessant i molt rica i és una cosa que se pot veure urbanísticament, se pot veure en els palaus que hi ha, en les iglesies que hi ha i tant una ciutat com l'altra, el barroc, se varen quedar molt vestides, diguem. Aleshores, podíem aprofitar aquell llenguatge barroc que Palma mostra tant en un vídeo, que, és a dir, això ens servia per recrear un poc els carrers de Milà. I bàsicament consistia, anàvem amb en Miquel i Anna Maria. Anna Maria era qui s'encarregava de fer la gravació, l'enregistrament.
Anna Maria Cuanet, sí.
Exacte, efectivament, sí. I amb ella cercàvem els carrers allà on hi hagués menys cotxes, menys cartells, menys senyals de wall permanent. I va tenir una mica... El joc va consistir un poc en baixar. I després hi havia espais. Jo vaig créixer a Palma, i és una ciutat que conec bé, i per tant ja vàrem anar en els racons que pensava que més mos podien servir.
Bueno, escolta'm, és espectacular aquest vídeo, de veritat. Tu el veus
i molt, sí.
I a més penses, quina ciutat és? Perquè Barcelona no és. Clar, jo no coneixem tan profundament Palma, però realment jo vaig arribar a pensar que l'havíeu fet a Milà i realment dic, jo vull anar a aquesta ciutat.
És el que volíem que la gent pensés, però ara ens acabes de descobrir, Pepo.
Sí, sí.
No, massa bé. Sí, va ser divertit. El vàrem poder enregistrar també en els Jardins del Bisbe, que és un espai, com tants altres, que ha passat d'estar obert al públic a estar molt restringit per culpa de la pressió turística. Per sort, vàrem haver de parlar molt amb el bisbat i quan els hi vàrem explicar bé què volíem fer, hi vàrem accedir i estan molt contents i molt agraïts de la seva col·laboració. Però vaja, és una cosa que hem experimentat ara preparant aquest programa. El gir cap a la turistificació tan exagerat que està fent el món i la comunitat autònoma de les Illes Balears està fent molt de mal també a la normalitat a l'hora de fer produccions artístiques.
Doncs sí, aquesta és la nostra realitat i veiem com impacta amb altres iniciatives creatives que també sorgeixen de les Illes Balears, en aquest cas doncs, a través de Miasma, no? Aquesta obra produïda per Sol Negre i que compta amb la Cristina Altamira al violí, en Antoni Llofriu al baixó, en Ferran Pisà, amb qui hem estat parlant a la Tiorba, i en Miquel Costa com a intèrpret, com a actor de la part actoral d'aquest concert musical. Moltíssimes gràcies, Ferran. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. I bé, molt agraït per l'interès que heu tingut. I espero que puguem venir aviat a Formentera i a Eivissa, clar que sí, a mostrar-ho.
Hem de veure aquesta Tiorba, eh? No sé amb quin avió t'hi cabrà, però l'hem de portar aquí.
Sí, ja ho crec, sí. La faran servir de barca, és tan grossa que mos hi posarem tot damunt i vendrem remant, si no fa mal home.
Gràcies, Ferran.
Salut, Ferran, fins demà.
Moltes gràcies, una abraçada a tots dos.
Adéu.
Doncs res, Miquel Costa, molta merda per gràcies, aquestes dues funcions, a l'11 i al 12, en aquest cas a Catalunya, Barcelona i Vic. I res, doncs pendents una mica de quan arribarà aquest Miasma a Formentera. A veure si tenim bones notícies.
Bé, això sí... Si algú desconsell té temps i molts sous, que parli amb en Ferran i segur que arriben a un acord. Jo ja no hi tenc cap relació, per sort, des de fa uns mesos i estic molt content així.
Em portes alguna de cap o què? Si em portes alguna de cap, a part de la teva implicació a Miasma.
Sí, n'hi ha d'altres, totes fora d'aquí, sí.
Molt bé. Ens sentirem a dir, no?
Sí, espero que sí. I gràcies per convidar-nos també. I gràcies també perquè en aquest vídeo que ara parlàveu vàrem poder enregistrar ses veus aquí i al final el so també és molt millor. Gràcies per ajudar-nos i per col·laborar i per ajudar-nos també en la promoció, com heu fet avui.
Moltes gràcies a vosaltres, Miquel Costa.
Vinga,
de
gràcies.
Sol Negre, que vagi bé.
Salut.